COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE. És dimarts, és 26 de setembre, el dia en què sabem que a 5 dies del referèndum han començat a arribar notificacions als membres de les meses electorals. No a través de correu ordinari, però segons el govern estan arribant. No sabem encara com. El dia que molts d'aquests punts, on en teoria s'ha de poder votar diumenge, neguen saber-ne res i el dia en què, mentre tot això passa, s'ajorna d'una banda la presentació de Barcelona com a seu de l'Agència Europea del Medicament. I Mariano Rajoy s'ha vist amb Donald Trump. Estem esperant que sigui Trump qui ens doni la solució al conflicte d'aquests dies a Catalunya, potser a 5 dies pel referèndum, un o sigui pel mig, i aquí seguim amb la sensació que ningú, ni uns ni altres, volen escoltar-se. Com cada dia hi posem música tot plegat, sapiguin que tal dia com avui de 1969 es publicava el mític disc Abbey Road dels Beatles, i dins d'aquest disc hi sonava això. Come together. Avui al programa repassarem tota l'actualitat, farem el cafè del matí amb l'Associació d'Afectats per la Fibromiàlgia, perquè aquesta tarda han organitzat una xerrada molt interessant a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Vindrà també la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, i a partir de la una agafarem la Nacional 240 i amb el Ricard Álvarez tindrem la recepta de la setmana amb el Joan Urgellès i, com cada dimarts, tornarà la Leida Martí, a veure amb què ens sorprèn aquesta setmana al nostre vestidor. Durant la segona hora del programa ens acompanyaran també els companys de Curto López Abogados, i no marxin perquè avui també vindrà la Ruth Guerrero a portar-nos una mica del so del mercat. Recordin que esperem aquí propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu a Àrea de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia, avui tornem a gaudir del sol a les comarques tarragonines. Tenim un cel poc ennuvolat a tot arreu, això sí, amb unes temperatures que tornen a baixar una mica més. S'esperen màximes de fins a 25 graus a Tarragona i a Reus, 28 avui a Tortosa, 25 a Gandesa també i 24 graus al Vendrell. Pel que fa al vent, continuarà suau i variable en general.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Els expliquem precisament en trànsit que els Mossos han denunciat penalment un motorista de nacionalitat francesa de 27 anys que circulava a més de 220 km per hora per la Nacional 420. Va ser a l'alçada de Caceres, a la Terra Alta. Això és més del doble de la velocitat permesa en aquesta via, que són 100 km hora. El motorista va passar pel control de velocitat de Mossos a 221 km hora. L'home s'enfronta ara a una pena d'entre 3 i 6 mesos de presó o entre 6 i 12 mesos de multa o treballs en benefici de la comunitat. A més de la condemna, s'exposa a la retirada del permís de conduir entre 1 i 4 anys. També els expliquem avui que els Mossos investiguen els robatoris que han patit 5 instituts del Baix Ebre i el Montsià durant el passat cap de setmana. Segons el Departament d'Ensenyament, els assalts han afectat a l'IES Roquetes, el Verge de la Candelera, de l'Ametlla de Mar, el Daniel Mangraner de Jesús, les Planes de Santa Bàrbara i el Sagrat Cor d'Amposta. El cas més important seria el de Roquetes, on algunes fonts han apuntat que s'haurien trobat a faltar uns 2.000 euros. En la majoria de casos, els lladres s'han endut únicament quantitats de diners petites i per trobar-los no van dubtar dubtar en forçar portes, regirar despatxos o rebentar armariets del professorat, fins i tot. De moment, segons la directora territorial del departament, Manolita Cid, no s'ha detectat la sustracció d'equips informàtics, com en altres ocasions.
És més lo mal que han fet que el botí que s'hagin pogut emportar. I clar, el que ens ha sobtat és això, que han sigut molts centres tots de cop, perquè sí que és veritat que en alguna altra ocasió hem tingut algun episodi concret que s'ha entrat a robar en algun centre, però és això, un centre. I en canvi, esta vegada el que ens ha sobtat és que ha sigut una onada en diversos centres del territori.
Dos joves de Tarragona han estat cridats a declarar davant la Policia Nacional per replicar el web del referèndum. Els dos joves, sospitosos d'un presumpte delicte de desobediència, s'han acollit al seu dret a no declarar. L'advocat de tots dos, Carles Perdiguero, ha realitzat una queixa prèvia perquè no ha tingut accés a la documentació respecte als fets i perquè se'ls havia citat sense conèixer si ho feien en qualitat de testimonis o d'investigats.
En unes circumstàncies normals seria impensable que una situació com aquesta hagués arribat a fiscalia o al jutjat. Entenem nosaltres que és un despropòsit legal, és a dir, que no hi ha base legal per imputar un delicte de desobediència a ningú i menys fer-ho d'aquesta manera tan general, tan oberta, sense tenir consideracions concretes a cada persona, privant-nos accedir a la documentació que consta en l'expedient. Per tant, és imprevisible el que pugui passar, però en circumstàncies normals, evidentment, això no hauria d'haver arribat enlloc.
14 persones en total han estat citades a declarar a les comissaries de la policia a Barcelona, Girona i Tarragona per haver duplicat suposadament webs sobre el referèndum. I després que la Fiscalia de Catalunya hagi ordenat que els Mossos identifiquin i prenguin declaració als responsables dels col·legis de l'1 d'octubre, la secretària primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, els ha volgut tranquil·litzar des del míting que Esquerra ha celebrat a Tarragona aquest dilluns. Simó ha denunciat que amb les intrusions de la Generalitat i detencions arran de l'organització del referèndum s'està convertint l'Estat en un estat policial. Escoltem Anna Simó.
I que els avisin que pobres d'ells que col·laborin amb el referèndum, que seran cridats com a testimonis. I jo els he de dir, directors i directores de Tarragona, directors i directores del país, us he de dir tres coses. Una, no us poden acusar de res, ni us poden fer res, ni us poden cridar a declarar de res, perquè vosaltres no sou els amos dels col·legis. Ho és el Departament d'Ensenyament i el Govern de Catalunya.
Els alcaldes de Sant Carles de la Ràpita i del Tebre s'han acollit aquest dilluns al seu dret a no declarar davant la Fiscalia per aquesta causa oberta. Més d'un centenar de persones els donaven suport a les portes de l'Audiència de Tarragona. Escoltem Josep Caparrós i Lluís Soler.
L'opció desitjable en estos moments és que l'1 d'octubre votarem, és que l'1 d'octubre els ciutadans i ciutadanes del nostre país podran exercir el seu dret de vot, podran decidir quin futur volen, podran apostar per aquesta República Catalana i, per tant, tots les institucions, des del govern, el Parlament, els ajuntaments i sobretot, insistixo, el més important en aquests moments és que la ciutadania surti al carrer. Això no ho podem fer les institucions tot soles.
Jo crec que a hores d'ara no és res descartable. L'únic que volem és legitimar per la mesura de les urnes la voluntat del poble català de decidir si vol ser un estat, una república independent o no ho vol ser. I en aquest cas, si això no es aconsegueix, si no podem tindre la veu del poble a través de les urnes i a través dels vots, doncs hi ha altres vies possibles per a poder fer, i la declaració en aquest cas unilateral d'independència n'és una.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha estat el darrer en declarar, ho feia aquest dilluns davant la Fiscalia del Tribunal Suprem a Madrid, ho ha fet així per la seva condició d'aforat. L'escoltem.
En un estat normal, el fiscal general de l'Estat avui no seria fiscal general de l'Estat, i un senyor que està reprovat pel Congrés dels Diputats es permet citar el 75% dels alcaldes d'un país simplement per a fer-los reflexionar. I això no és propi d'una democràcia del segle XXI a Europa.
Encara en plana política, el regidor del PSC a l'Ajuntament de Valls, Josep Batet, ha presentat la seva dimissió pel posicionament del seu partit davant l'1 d'octubre. Tot i que no milita les files socialistes, Batet va acceptar formar part de la llista en els comicis municipals de 2015 per la seva trajectòria en el món de la cultura popular i tradicional de la ciutat.
Que ja no és una cosa del sí, el no, el fet de decidir, del referèndum, sinó que ja és... Ostres, allò que 40 anys endarrere, jo en tinc 49, que anava amb el tiet, amb el meu tiet, que era del PSUC, llavors ens repartia les paperetes a la nit amb els cotxes, i quan feien la manifestació, que no es vegessin, no anar al concert de Lluís Llach, que veien el Vendrell, i el van suspendre, i després l'endemà allà a la Pobla de Mafumet. Ostres, doncs estic trobant que és això, i això no vull tornar a passar. Llavors, per aquest motiu, doncs jo veig que el PSC, des de dalt de tot, diguéssim, des de la font nacional, no? Doncs no ho veuen d'aquesta manera com ho veig jo. Llavors me sento molt incòmode.
Per acabar, un apunt, una bona notícia. El proper 29 de setembre arrenquen les terceres jornades gastronòmiques del Calamar a Cambrils i participaran 35 restaurants que fins al 15 d'octubre oferiran menús especials maridats amb vins i caves Torelló. Els preus dels menús aniran dels 24 als 49 euros. I amb això hem arribat al punt de 12:45. Repassem portades de diaris. Avui al Diari de Tarragona, en portada, diuen los Mossos deberán requisar las urnas y papeletas en los colegios. Al Reus Digital, destacat en portada, Misericòrdia es queda sense carretillada i piromusical per la pluja. I al del Camp.cat trobem destacat que es prorroga l'adjudicació definitiva de la llicència per al Hard Rock Entertainment World. Finalment, avui al Diari Més, la Fiscalia, diuen, obliga els Mossos a identificar i prendre declaració als responsables dels col·legis de l'1 d'octubre. Ens aturem ara només 2 minuts per la publicitat i ve la Dara Giner.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-66.
Dietètic Herbolari Casa Pià. A Dietètic Herbolari Casa Pià treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pià trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pià a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977 120 115 o a www.casapia.com.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria. Por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de PharmaOTC.
Si eres como yo y te mueves por la lógica, tus elecciones son acertadas. Por ejemplo, al buscar coche seleccioné el más seguro y el que gastará menos combustible. Y cuando busqué el mejor seguro para él y me dijeron que garantizado significaba garantizado, por lógica me hice todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Grandes reflexiones de Verti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Verti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
El puente romano de Salamanca con el puente de octubre. El puente de Isabel II con el puente de noviembre. Y el puente de Londres con el puente de diciembre. De puente a puente y pago en 3 meses. Los mejores planes para este y todos los puentes están en Viajes El Corte Inglés. Disfruta de estas mini vacaciones en destinos de interior, costas, islas y Europa al mejor precio con pago a 3 meses. Conecta tus ganas de viajar con el mejor servicio, sea cual sea el puente y el destino, con toda la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés.
Bé, continuem el programa. Estic veient jo el calendari i tinc aquí ja la dietista nutricionista del programa, la Dara Giner. Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Digues, estic mirant el calendari i ja pràcticament hem sobreviscut al mes de setembre, eh? Què et sembla?
Sí, déu-n'hi-do.
Qui ens ho havia de dir?
Ja és el primer mes. Jo tenia ganes que s'acabés abans de començar-lo. I...
Qui ens ho havia de dir el dia 5 de setembre, quan vam estrenar temporada aquí amb la Dara, que aguantaríem el primer mes.
Ja està. El pitjor ja passat.
Està. Ara ja està. Ara ja estem tots aquí. I jo he de dir una cosa, i això em reporta sempre moltes opinions contràries, però jo, a mi m'agrada la tardor. A Dara, jo sóc de tardor.
A doncs... mi... No jo posa... de tardor, jo et seria una mica contrària, doncs ara sí, i no, o sigui, soc més de primavera, però t'adono la raó en ser d'aquests mesos, d'aquesta estació intermitja.
Sí, jo, hi ha
amb això estic d'acord.
Molta gent, doncs, que si el posa trist, la tardor, que és melancòlic...
Ah, no, jo trobo que és tan romàntica.
A mi m'agrada, jo trobo que és bonic, i això deu ser... Sí. Mira, deu ser que sóc de Lleida i estic acostumada al fred,
sí,
aquesta cosa.
Sí, torrall.
I a mi m'agrada, jo trobo a faltar, quan no fa... que està molt bé el sol i l'estiu, tot el que vulguis. Però escolta, quan ja una ha de treballar, que ja no pots estar a la maca, què més dones?
Sí, exacte. I a mi una tarda d'aquestes de pluja, amb una infusió de roibos, amb una mica de llimona a dintre, i així amb el meu ordinador fent les dietes, o exacte, el que, clar, i és que...
Una sèrie...
Si no, sí.
És que fa, mira, jo, a mi m'agrada això, mira, jo som...
Obres la finestra i corro l'aire,
ah,
que ho havíem oblidat.
Sí, sí, és veritat. És veritat. En fi, que si sou del grup aquest de damnificats que no us agrada la tardor, ho sento, però mirem-hi també les coses positives, que la tardor té coses molt positives a nivell alimentici, moltíssimes. Bueno, jo estic ja, sí, ja fa una setmana que només menjo que carabassa.
Molt bé. Sí, jo també. De fet, jo tenia una carabassa des de la primavera, que la vaig comprar i dic, la faré l'estiu, no l'he fet, i la pobra s'ha conservat. I ara sí que hi ha.
Jo és que, ara que sí que carabassa és
una crema d'aquestes de pastanaga i carabassa.
És un vici, la carabassa, té moltíssimes possibilitats.
Sí. Vitamina A, vitamina C, sí? Fibra dietètica, poques calories.
O sigui que estic fent bé, no? O sigui, molt, jo, la dieta de la carabassa.
És increïble.
Molt bé, no sé si porta sucre, la carabassa.
Una miqueta més que altres verdures, però estem parlant de fructosa, que és molt bon tema ja que me'l treus, per cert. Perquè podem parlar de la fructosa.
Sí, és que de fet és un dels temes que vam dir allò al principi sí. de setembre, que vam seure la Dara i jo, què fem aquesta temporada, què parlem? I una de les coses va ser la fructosa, perquè sí. A més em vas dir, estem veient, no, molts casos de gent amb intoleràncies, sí, no, a la fructosa en aquest cas.
I jo particularment aquest estiu ha sigut una mica així, els mesos que està treballant, les setmanes, uns quants pacients, sí, intolerants a diverses coses, però sobretot a la fructosa.
Per entendre'ns sí. i sentar les bases, la fructosa, a veure si ho tinc ben entès, són els sucres que porta la fruita
sí,
de sèrie, diguéssim?
De manera natural. Sí. La fructosa és un sucre simple, paregut químicament a la glucosa, paregut, no és per a res igual, però sí, és un sucre simple. El que passa que no vol dir que sigui un sucre simple que sigui dolent, igual que la glucosa no és un sucre dolent ni molt menys. El que passa que, bé, l'absorció és més ràpida que els carbohidrats complexes, que és allò, l'arròs, la patata, la pasta, els llegums, etc. No? La fructosa, sobretot, la trobem en fruites, però també la podem trobar en verdures. En la nostra alimentació la trobem en més productes, que ara en parlarem d'ells, però de manera natural en aquests tipus de productes principalment. També en llegums, per exemple, en molta menys quantitat, però també.
Llavors, a què, diguéssim, atribuïm aquest increment potser d'intoleràncies a la fructosa, si és un sucre que en teoria doncs ven les verdures
que és natural.
Que és natural.
Que dius, per què? I és perquè la indústria alimentària el fa servir molt com a additiu perquè aporta una dolçor. Bueno, fan servir molt com a edulcorant, com a estabilitzant. Bueno, és un additiu que es fa servir inclús per espessir. Es troba fructosa en algunes cremes de cosmètica, per exemple, sí, perquè es fa servir per espessir. Clar, o inclús en pastes de dents també, inclús com altres tipus de sucres, que en podem parlar un altre dia. El cas és que la fructosa, s'utilitza com a edulcorant, dona un sabor dolç, hem de recordar que porta calories, no és un edulcorant d'aquests que no porta calories com la sacarina o l'aspartam, i el cas és que està en molts tipus de productes, sobretot aquells dietètics. Típic producte dietètic o per diabètics segurament porta fructosa. Què passa? Doncs que avui en dia, com que estem més exposats a quantitats més elevades de fructosa, els intolerants es veuen més.
Vale.
I de fet, a més, he de dir, i no vull ser alarmista ni molt menys, tot això, però tots som una mica intolerants a la fructosa. És a dir, la fructosa en molta quantitat es satura en les nostres cèl·lules intestinals i l'absorció és molt lenta, molt pesada, competeix amb altres molècules per entrar i dintre el nostre estómac, si s'acumula, la nostra panxa, si s'acumula, ens pot donar molèsties gastrointestinals. De fet, si ens fixem en aquests xiclets que no porten, bueno, això més pel sorbitol, però hi ha moltes, també moltes llaminadures que porten fructosa i moltes d'elles a vegades inclús posen, pot tenir efectes laxants. Pot ser degut al sorbitol, que ja parlarem del sorbitol, però també per la fructosa. A moltes acumulació ens pot donar inclús molèsties. Amb una persona que no sigui intolerant. El que passa que si trobes una persona intolerant, que a més està exposada a molts productes processats, dietètics, per diabètics, entre cometes, i tal, doncs, clar, els nivells de fructosa que pot absorbir aquesta persona són més elevats, està més exposada i la intolerància es veu abans, també. Per això ara aquest boom, no és que n'hi hagi més, sempre n'hi ha hagut.
Exacte.
El que passa que abans no hi havia tants productes processats amb fructosa.
És que sí. Aquí vaig, tornem a l'arrel de molts problemes dels que anem parlant aquí al llarg de cada setmana. És això, doncs, aquest excés que, de consum de productes ja processats.
Exacte, no? Exacte. Inclús ha passat també amb el mateix amb el gluten. Inclús parlava amb un panader que deia que no tots els gluten són iguals, que a més el gluten que hi ha avui en dia refinat i processat és tan dolent, doncs que per això hi ha tants celíacs, no? Bueno, amb la fructosa ha passat una cosa similar. On podem trobar fructosa?
On podem trobar fructosa? A veure.
Mare meva, la llista és llargueta, eh? A veure, evidentment hi ha fruites més riques en fructosa que d'altres, i aquest tipus de fruites s'haurien d'evitar, com per exemple, en un intolerant a la fructosa. No vol dir en una persona que no estigui diagnosticada, i a més, insisteixo, s'ha de diagnosticar amb un metge.
No autodiagnosticar.
No, o no anar, i em sap greu per això, però no anar a una farmàcia que t'ho diagnostiquin. Ha de ser un gastroenteròleg o una persona especialista llicenciat en medicina perquè et pugui diagnosticar una intolerància. ¿Vale? Amb pomes, peres, les prunes també tenen molta fructosa, cireres, em sap greu, els abracocs, els paraguaios també,
sí.
I els, també hi ha els, la marmelada aquesta d'abracoc. Abracoc? No,
préssec.
No, préssec.
Ah, el préssec.
Sí, sí, els albaricoques, et surti en castellà. Vale? El melocotones, però el préssec també em porta molta fructosa. Així que aquestes fruites i els productes que en derivessin, marmelades, confitures, són les que s'haurien de retirar de la dieta principalment. I les altres, que porten fructosa, s'hauria de valorar la tolerància de la persona. ¿Vale? Perquè pots començar amb una dieta més estricta i anar avançant amb una dieta menys estricta i a veure com van progressant els símptomes. Perquè al fin i al cap, una dieta adaptada a una intolerància a la fructosa, no hereditària, perquè la intolerància a la fructosa hereditària, doncs hauria de ser una dieta que vagi, que sigui progressiva, no? I que sobretot tingui l'objectiu de fer desaparèixer aquests símptomes que són tan molestos per a aquests pacients.
Això estem parlant per a persones que tinguin una intolerància diagnosticada.
Sí.
Atenció, això no vol dir, evidentment,
molt important, això.
Fruita hem de continuar menjant-ne, no?
Pot ser que hi hagi una fruita que a una persona li senti malament. S'hauria de buscar per què, però no té per què ser la fructosa, eh? Podria ser un tipus de fibra, podria ser un tipus... podrien ser moltes coses, però això és important que anem a l'especialista i que després anem al dietista nutricionista amb un diagnòstic real de què ens passa i amb un diagnòstic fidedigne i científicament estudiat i demostrat. Això és molt important, molt important.
I aquí una altra vegada portes a fer aquest exercici de l'etiquetatge, de mirar, per exemple, també, no?, què porta i què no porta, perquè segur que hi ha coses que ens sorprenen, no?
Per què porta fructosa, això? No sé, per exemple, un producte de bulleria. Per què porta el sucre de la fruita i la verdura, sobretot de la fruita, no? Doncs, bueno, pot ser que li hagin ficat com a additiu per donar-li un poc de sabor una mica diferent, etcètera, etcètera. També podem trobar molta fructosa als productes dietètics i per diabètics, i ho dic entre cometes, perquè un producte per diabètic, des del meu punt de vista, la fructosa tampoc seria el millor edulcorant per un diabètic, però això és un altre tema. Caldo de verdures també podem trobar fructosa, imagina't. Evidentment, els sucs, les marmelades, fruita dessecada, compta amb les figues seques, també els dàtils també porta molta fructosa. Llegums, les que més porten són els pèsols. Els fesols blancs també porten molta fructosa. Xiclets, caramels, evidentment, també. I algunes salses i condiments.
Molt
clar, els hi posen additius i normalment també hi trobem fructosa.
Clar, sí, sí, sobretot per això que dius també, que és un espessant, no?
Clar, s'utilitza, és que s'utilitza moltíssim.
El món dels sucres en general ens dona per moltíssim.
Ens dona per un any.
En aquest espai, en tornarem a parlar. Si tenen algun dubte sobre el tema de la fructosa, ens ho fan arribar a través de Twitter o del correu electrònic, ja saben, tarragona@cope.es. I has anomenat ara el tema de la diabetis i tal. En podem parlar un dia? No? Ja sabem que cada cas, evidentment, és un, però bueno, podem parlar en general
de manera
també
general.
Per ajudar a donar potser algunes pautes a nivell alimentació per millorar, no?, la dieta de persones que pateixen diabetis. Això serà un altre dia perquè avui se m'acaba el temps, mentre ja saben que si no tenen a la Dara a la seva consulta
estarem,
Bruma Clínic, a carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. A Dara, moltíssimes gràcies.
Una abraçada a tots.
Que vagi bé.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Me han denegado la invalidez.
Curto López Abogados, especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados, infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados, en Rambla Lluís Companys 14, local B6, edificio Zeus, en Tarragona. Teléfono 977-2235-22, 977-2235-22. Curto López Abogados.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Buenos días, Mónica. Nuestro tip de hoy tiene de nuevo como protagonista una de las estrellas de nuestra gastronomía, el AOVE o aceite de oliva virgen extra. A estas alturas ya son pocos los que no conocen todas sus propiedades saludables, antioxidante, antiinflamatorio, anticancerígeno y un largo etcétera, con lo que es más que interesante que esté presente en todas nuestras comidas, también la merienda. Es por eso que hoy te traemos una excepción, el yogur con AOVE. La preparación, muy fácil. Sobre un yogur natural añadiremos frutos secos picados al gusto, avellanas, almendras, pistachos, unas gotitas de un buen AOVE y una cucharadita de miel. Con ello, habremos incorporado a nuestra dieta un chute extra de minerales, magnesio, fósforo, potasio, calcio, hierro, oligoelementos como el zinc y el selenio, grasas saludables, proteína vegetal y fibra. Además, su efecto será saciante y nos permitirá llegar hasta la cena llenos de energía. ¿Os apuntáis?
Vinga, és hora de cafè al programa. Avui és dimarts 26 i el prenem amb la Maite Rivera. Ella és coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes de sensibilització central de Tarragona. Maite, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia a tots vosaltres.
Gràcies per atendre'ns. Avui, un dels motius pels quals volíem parlar amb vosaltres és que aquesta tarda heu organitzat una taula rodona a l'Hospital Joan 23, doncs, pensada especialment en diferents especialistes, no?, per tractar aquestes malalties, la fibromiàlgia i els síndromes de sensibilització central, que potser són encara grans desconegudes, no?
Bueno, sí, cada vegada una miqueta menys, però realment són malalties, doncs sí, desconegudes, perquè són malalties molt subjectives i és que al ser tan subjectives és molt difícil de que entenguin que hi ha patiment, senzillament.
Estareu centrades en el diagnòstic i el tractament de la fibromiàlgia i el síndrome de la fatiga crònica, perquè potser la fibromiàlgia ja tenim tots una mica més assumit, no? Està més normalitzat, però aquest síndrome de la fatiga crònica potser encara no, no està al mateix nivell.
Bueno, jo diria que sí, perquè sí? Estan contemplades totes dues, tenen el codi, o sigui que estan... No hi ha problema amb el sentit de que totes dues estan reconegudes en el sentit de que estan amb el codi de la Seguretat Social. Tenim, bueno, l'ICS i té un codi, doncs, posat a totes dues. Uh-huh. I no hi ha problema per això.
Segons les darreres dades del Departament de Salut, aquest síndrome de la fatiga crònica afecta a Catalunya ja unes 45.000 persones. És així?
A veure, jo exactament no t'ho puc dir perquè jo no faig estadístiques, però si ells ho diuen és que deuen haver fet una estadística i ho deuen. Però sí que realment hi ha un tant per cent més petit que amb fibromiàlgia. Però és que també passa una cosa, que normalment moltes persones comencen amb una patologia i correlacionen també l'altra, perquè les malalties que porten dolor porten molt cansament. O sigui que passa això. Normalment, però jo suposo que deu ser una cosa així, aproximadament.
Què és el que tractareu aquesta tarda a la taula rodona? Suposo que està oberta a tothom, no?, que s'hi vulgui apropar per saber una mica més, no?, d'aquestes afectacions.
No, està oberta a tothom, a tota la ciutadania. Precisament és perquè, doncs, donar a conèixer una miqueta com està tot actualment, tot aquest tema.
Us acompanyaran diversos especialistes. Tinc aquí el doctor Ramon Fontova, que és cap de la secció de reumatologia, el doctor Rami Caneta, especialista en medicina interna, i també el doctor Antoni Castel, psicòleg de la unitat del dolor, no?
Sí, sí, correcte, tots tres, perquè pertanyen a la unitat de fibromiàlgia d'aquí el Joan 23.
Uh-huh. Vosaltres, des de l'associació, Maite, ateneu a Tarragona quanta gent ara mateix?
Mira, jo exactament no t'ho puc dir, perquè és que ve molta gent a preguntar, molts venen a participar de les activitats, però exactament no ho sé, en aquest moment no t'ho puc dir. Però sí que t'haig de dir, per exemple, que aquest matí, el dimarts, atendré doncs, segurament diverses persones a fer-los les acollides. La setmana passada també em vaig acollir, o sigui que dir-te un número exacte no em veig en cor.
Quines són els principals dubtes amb què es troba la gent quan s'apropa a vosaltres?
Mira, quan una persona està acabada de diagnosticar, el que li passa és que no acaba de o sigui, està com molt perduda, perquè és això que diem, és una malaltia que com que no es veu una afectació física, llavors què passa? Que llavors ni la persona mateixa està com perduda en el sentit de que no sap què ha de fer ben bé, no sap, perquè és clar, com que hi ha molta sintomatologia, que, per exemple, hi ha un trastorn de la marxa, hi ha un insomni molt fort, tenim dolor oscil·lant durant el dia, ens llevem al dematí fetes una veritable... molt malament ens llevem, no em surt ara la paraula. Ens llevem que fins que no puguem posats en marxa, a vegades triguem un parell o tres d'hores. Després, quan ens aconseguim posar-nos una mica a to, llavors tornem a fer un altre pic i tornem a fer una altra baixada. O sigui, és viure amb dolor 24 hores al dia, que això és merament el que porta la fibromiàlgia i, a més, a la fatiga crònica, evidentment, costa molt. No es pot viure, perquè és impensable, però tot això ho passes tu.
Clar, és molt difícil d'entendre pels que no ho patim, en aquest cas, no? Suposo.
I llavors la persona que quan acaba de diagnosticar-se és que no s'ho acaba de creure, no sap què li està passant, comença a pensar, i què haig de fer, i com ho haig de fer-ho, i va cap aquí, i té una falta de concentració, es dispersa, comença una cosa, fa una altra, bueno, és un veritable perible d'anar fent les activitats de cada dia. Costa molt, perquè ens dispersem, no sabem què hem de fer, etcètera, etcètera. Mm-hmm. És difícil.
Per tant, a banda del dolor físic, evidentment, hi ha una mica de desorientació en quant a com conciliar, no?, amb el dia a dia amb aquest dolor.
Home, heu de pensar que, segons ens diuen els professionals, nosaltres tenim en el cervell els neurotransmissors i un d'ells que ens falla és la serotonina. Llavors aquest és el que dona les ordres, diguem, del dolor, el llindar, regula el llindar del dolor. Aquest el tenim per terra. Llavors, cognitivament perdem també. Ens costa molt, perdem les paraules, no sabem expressar-nos. Jo ara, de moment, me surt bé, però potser hi haurà un moment donat que us hauré de dir, ara no sé què ets a dir.
Ja.
Perquè ens quedem en blanc, perquè sabem el que volem dir però no ens surt la paraula, o sigui que cognitivament també estem perdent, vull dir, és difícil, vull dir, entendre la persona que viu amb una persona amb aquestes malalties és difícil, però és que nosaltres també ens és difícil a vegades entendre'ns a nosaltres mateixes, que nosaltres no podem assimilar una miqueta tot el que està passant, perquè avui per avui, com que no hi ha causa ni medicació específica, què ens passa? Hem d'aprendre a conviure com a tal ens diuen que és una malaltia crònica.
Clar.
Per tant, hem d'aprendre a viure.
Ara t'anava a preguntar, quin és el tractament? Quines opcions es dona avui en dia a una persona afectada de fibromiàlgia o d'aquesta síndrome de fatiga crònica?
No en tenim, de tractament. No en tenim. Llavors, el que fan els professionals, lògicament, és, segons el que manifesta la persona afectada, van intentant pal·liar el que la persona afectada li diu. Per exemple, si li diu, posem pel cas, la hipòtesi de que... Doncs, bueno, no la hipòtesi, que és real, això, que té l'insomni, intenten pal·liar a veure si és possible, doncs, controlar aquest insomni. Però que el problema que tenim és que nosaltres el son profund, que és el son reparador que se'n diu, que és la fase RAM, aquesta nosaltres no la tenim. O sigui, nosaltres, el nostre cos dorm, però no descansa.
No descansa, exacte. I suposo que es dona...
No el tenim.
solucions per cada símptoma d'alguna manera, no? Doncs pot ser per una banda per ajudar a dormir.
Sí, cada persona és un món. Cada persona, segons el que manifesta el metge intenta, el professional intenta apal·liar el que li està explicant el perquè és que realment és un diagnòstic merament clínic, és un diagnòstic que no hi ha cap prova que ens surti malament. Clar. Les proves complementàries, per tant, el metge s'ha de guiar amb el que li està explicant el pacient o pacienta.
Mm-hmm, clar. Suposo que aquesta tarda, en aquesta taula rodona, com els dèiem, amb tres especialistes, no?, d'una banda reumatologia, medicina interna, també psicologia, psicòleg de la unitat del dolor, doncs potser podrem aclarir alguns dubtes. Per tant, si algú que ens estigui escoltant, Maite, doncs que es trobi en aquesta situació, seria bo que s'hi propi, no? Si pot.
Jo espero que sí que vingui la gent, perquè, i sobretot els familiars, perquè a nosaltres ens fa molt difícil poder explicar què ens està passant. Llavors sí que és veritat que amb totes les malalties, la part del psicològica també és important, perquè t'han d'ajudar una miqueta a millorar aquesta qualitat de vida, perquè nosaltres soles no podem, les persones. Llavors, des de l'associació i fent aquests actes, per això ho fem, perquè la gent pugui preguntar, pugui orientar-se una miqueta i de passada doncs explicar una miqueta doncs quina és la trajectòria doncs que estem fent des de l'associació.
Mm-hmm. Doncs és aquesta tarda, 6:15, a l'Hospital Joan 23, a l'aula A de la planta quarta. Bé, a l'Hospital Joan 23 els donaran les indicacions necessàries. No cal que ens apuntem prèviament, no, Maite?
No,
anem i ja està.
Tothom. Sí, cap problema. Serà benvingut tota persona que vulgui venir a escoltar i a informar-se sobre totes aquestes patologies de sensibilització central.
Mm-hmm. Doncs això serà aquest dimarts a 6:15 de la tarda. Si algú es vol apropar a l'associació, els dic que el web és www.fibromialgia.cat, Maite, que també doncs,
teniu. Sí, o pots donar també, si no et sap greu,
digui'm,
el telèfon de Tarragona. El de la Seu de Tarragona.
D'acord.
O bé, n'hi ha dos. El de Tarragona és el 638-235-128.
Sí.
128. O també podeu marcar el que hi ha a la pàgina web, que és el 696-946-158. Tots dos els porto jo, aquests telèfons. O sigui que poden trucar amb un o l'altre. Perquè normalment fem prèvia telefonada per poder fer l'acollida personalitzada.
Per poder quedar, perfecte. Doncs mira, el recordo és el 638-235-128, si tenen algun dubte.
Correcte.
Doncs així es poden apropar a l'associació a Tarragona. I un altre dia, Maite, si et sembla, et convidaré que vinguis i parlem més específicament d'aquesta sensibilitat química múltiple, perquè una de les coses que, per exemple, dieu de cara a aquesta tarda a la xerrada, que a mi m'ha cridat l'atenció, és que, per exemple, no als assistents, que sisplau no portin colònia, laca, perfums, no? Perquè hi haurà persones afectades potser d'aquesta síndrome i això és una cosa que potser ens costa d'entendre i un dia n'hauríem de parlar més a fons, si et sembla.
Molt fàcil, t'ho diré. Jo sóc una persona que tinc algo de, o sigui, tinc sensibilitat química múltiple, però jo sempre em dic que tenim hipersensibilitat a productes químics.
Mm-hmm.
No tothom ho té tot.
No.
Hi ha persona que molt afectada i hi ha persona que no. Per això es demana que, per favor, no vinguin amb perfums ni colònies, perquè llavors, si no, ens hem de posar la mascareta.
Exacte.
I llavors, clar, no podem estar normalitzadament bé. Per això es demana aquest petit avís que demanem, per favor, si la gent vol ser solidària en aquest aspecte.
Doncs un dia parlarem més a fons. D'entrada, avui, si volen més informació sobre aquesta qüestió, aquesta taula rodona molt interessant a l'Hospital Joan 23 a 6:15. Maite Rivera, coordinadora de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia i altres síndromes de sensibilització central, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
I gràcies a vosaltres per ajudar-nos a fer divulgació, perquè això és, que pensem que és molt important. Gràcies a vosaltres.
Un plaer. Gràcies, Maite. Doncs amb això arribem pràcticament a la una. Em queda un minut i penso aprofitar-lo per convidar-los a anar a un concert el proper dissabte, dia 30, a la recent inaugurada Sala Japan de Reus. Ells són els Dirty Strangers i són grans amics i col·laboradors dels Rolling Stones. Ens va dir el Tonet fa uns dies que de vegades algun membre del Rolling apareix als seus concerts per sorpresa, així que jo hi aniria dissabte a la Sala Japan Dirty Strangers i si volen una entrada doble només m'han de trucar al 977 32 60 50 32 60 50, el més ràpid o ràpida s'emporta una entrada doble per al concert dels Dirty Strangers a la Sala Japan de Reus. Wipe away those tears. Ara notícies i tornem en 5, no marxin. It's so hard remembering. What you gonna do with those wasted years?
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Comenzamos con una última hora. Localizados dos cadáveres en el interior del pantano de Susqueda, en Gerona, donde hace un mes desaparecieron dos jóvenes. Yolanda Canales, ¿qué más sabemos?
Pues que los Mossos ya han iniciado el protocolo para identificar a los dos cadáveres, pero podría tratarse de los jóvenes de 23 y 21 años de Cabrils y Arenys de Munt, que desaparecieron hace un mes en la zona, concretamente el 24 de agosto. De hecho, en el pantano de Susqueda los Mossos ya encontraron el coche hundido y también un kayak, en este caso semi-hundido, con el que la pareja pretendía navegar por el embalse. Las pesquisas de los Mossos y también la triangulación de los móviles de la pareja los situaban también en la zona.
Y contamos también que la Junta de Andalucía sigue analizando la situación de los cuatro menores de la Zarza en Huelva que convivieron durante 5 días con los cadáveres de su madre y la pareja de esta. De momento, todos permanecen con el padre de los tres más pequeños. El defensor del menor ya ha abierto una investigación de oficio. Más datos, José Manuel Galdámez.
Esa investigación de oficio va dirigida sobre todo a la Diputación de Huelva por las competencias asumidas en política social. El defensor del pueblo en Andalucía y del menor en la comunidad, Jesús Maestu, prefiere mantener la calma ante un asunto tan preocupante.
Yo creo que es un tema que bastante preocupante y nosotros hemos tomado las medidas y la especulación, yo creo que he oído muchísimas versiones, ninguna son ciertas, vamos a esperar la autopsia.
También la Junta de Andalucía sigue sopesando la tutela final de los pequeños a través del Servicio de Protección de Menores.
En Cataluña, la Guardia Civil ha bloqueado más de 140 páginas web de apoyo al referéndum ilegal. Lo hace por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entre ellas está la de la Asamblea Nacional Catalana. Y hay más noticias que te estamos contando en Mediodía COPE, Antonio Raiz.
En Página Económica, a partir de las 12 en Mediodía COPE, te vamos a contar que los presupuestos para 2018 pueden retrasarse de nuevo. Y cada vez hay más temor a que no se presente, lo que plantearía de nuevo un escenario de inestabilidad sin descartarse el adelanto de elecciones. Te vamos a detallar también el informe de la Organización de Consumidores que compara los supermercados más baratos y los más caros. Un cliente que compra en el más económico de España se puede ahorrar hasta 3.000 euros respecto al que lo hace en el más caro. Y hoy hemos conocido la resolución judicial contra un exconcejal del PP en Puerto de la Cruz, en Tenerife. En solo un año se gastó más de 9.300 euros en llamadas desde su teléfono móvil oficial. Realizó más de 2.500 llamadas a una mujer. Se llama Luis Rodríguez y finalmente ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Tendrá que pagar una multa, las costas del proceso, y queda inhabilitado para cargo público durante 6 meses.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Con la historia de hoy en el espejo se vuelve a demostrar la importancia del perdón. Eso sí, nos vamos un poquito lejos de España, pero el ejemplo nos sirve a todos.
Bueno, es una historia de reconstrucción que se sitúa una vez más en Alepo, esa ciudad mártir, una ciudad traumatizada, pero en la que existe un gran deseo de volver a empezar. Algunas familias están regresando, aunque no muchas, porque falta confianza y además muchas casas han quedado destruidas y la gente no tiene todavía dónde volver. Lo acaba de contar el vicario apostólico George Abukazen, que subraya que no solo está pendiente la reconstrucción de los edificios, sino sobre todo de la gente y de sus relaciones. Un obstáculo, evidentemente, es la tentación de venganza y los cristianos tienen ahí la misión de mostrar la experiencia del perdón. Y hay gente que ha intuido la importancia de este perdón. Por ejemplo, el gran muftí de Siria en 2014 mataron a uno de sus hijos y en el funeral afirmó que perdonó perdonaba a los asesinos. Ahora, el Mufti y el obispo esperan que Siria pueda dejar atrás la guerra y convertirse en un país moderno y pluralista donde puedan convivir los 23 grupos étnico-religiosos que allí han coexistido hasta ahora. Bueno, todos estos detalles los contamos en un ratito en El Espejo.
La historia de perdón, como decimos, en El Espejo, en una media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en deportes, segunda jornada de la Liga de Campeones. José Luis Corrochano.
Hoy Borussia Dortmund, Real Madrid, Sevilla, Maribor, Brani son los partidos de los equipos españoles. Recordemos que el Real Madrid no ha ganado nunca en Dortmund y que el Sevilla está a la espera de conseguir su primera victoria después del empate en Liverpool. Así afrontan Zidane y Berisso los partidos.
Es verdad que nunca ganamos aquí y es un reto, ¿eh? Porque nosotros cuando salimos al campo es por intentar ganar el partido. Yo creo que va a ser, como te decía, respirar la Champions, pero respirar también el fútbol aquí. Nosotros lo que queremos es jugar al fútbol y lo que quiero ver mañana es un buen partido de fútbol.
Todos los partidos hay que ganarlos. Y la palabra favorito hay que demostrarla en el campo, en la previa y en la teoría. Eso no significa nada.
Contamos estos partidos y toda la jornada en el tiempo de juego a partir de las 8:15. Noticia de esta mañana, la dimisión del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Manolo Márquez. Asumen de momento la dirección del equipo Juan Carlos Valerón y Paquito. El partido del fin de semana de la Unión Deportiva Las Palmas es en el Camp Nou contra el Barça.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
I ja estem al dia des dels serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres reprenem la programació local i podríem dir que la de la Nacional 240, perquè ja saps que des de tota aquesta temporada, des de l'inici, ara els dimarts des de la una fins a arribar a dos quarts de dues, tenim la Nacional 240 on fem... Estem sonant per tot Lleida i per tot Tarragona. Mònica Carrasco, què tal?
Què tal, Ricard? Molt bon dia, com estàs?
Tenim la carretera en marxa.
Tenim la carretera en marxa, agafem la Nacional 240 i jo et volia preguntar com vas de gana a aquesta hora.
Ja saps com vaig de gana a aquesta
hora. Malament,
no?
Com tots, claro. Com tots. Doncs jo tinc la solució, tu no pateixis, perquè tinc avui aquí a l'estudi a un dels cuiners habituals del programa, el Joan Urgellès. Joan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquí et presento Ricard Álvarez.
Bon dia,
Joan.
Escolta, el Joan, has de saber que és el responsable del restaurant Joan Urgellès, aquí a Reus, al carrer de Leus número 7. Joan, sí, no se m'ha oblidat.
Amb
les vacances no m'he oblidat l'adreça. No. Doncs escolta, t'aviso, el Joan fa servir molt vermut per cuinar.
Ah, home.
O sigui que t'has de posar al tanto,
no, jo crec que he de fer un curset, però accelerat ja,
De vermuts, no?
Sí.
Ara ho dèiem, amb el Joan abans d'entrar, Que sí?
Sí, aquí estem, aquí a Reus és la moda, és quasi una cultura, el vermut.
És cultura
jo
cultura
no
total.
Sé, no, estic dubtant entre anar a casa de la Mònica, que em faci una bona cata de vermuts, o buscar un lloc a Reus.
Home, per favor.
Que no ens costarà massa de trobar un bon lloc
gens,
a Reus.
Joan.
El vermut a Reus està a quasi totes les cases.
Home, això no pot faltar, no?
I tant. Però
bé, avui no portes una recepta, com moltes vegades, Joan, en la que tu sempre introduïxes aquest, fas aquest twist sempre a través del vermut, en aquest cas.
Sí, sempre ho dic, ens agrada molt el vermut amb la miqueta de gel, les olives i les patates, però nosaltres l'hem incorporat a la cuina, sempre ho diem quan fem una entrevista, és que nosaltres al costat dels focs, la sal, l'oli, més potser en vez de tenir el brandy o un altre, tenim el vermut, ens agrada cuinar amb vermut i realment el vermut és molt agraït a la cuina.
I tant. Doncs vinga, Ricard, pren nota, que avui la cosa em sembla que serà per tots els públics, que normalment el Joan se'n posa sideral, com ell diu.
No, avui una recepta molt senzilleta.
Avui sí? Ho podrem fer, no? Perquè ja saps de les meves limitacions, Joan.
No. Aquí, i anem aprenent setmana a setmana i segur que que coses les proves a casa i et deuen sortir molt bé.
Sí, alguna ja sí, Alguna ja tinc més mà. Vinga, amb què vens avui?
Avui farem un plat pels nostàlgics de l'estiu i per acabar d'aprofitar aquests dies de calor. Farem un ajo blanco, el vermut miró, i l'acompanyarem una miqueta de gambeta saltejada amb daus de carbassó i pa cruixent.
Mm. Ah, molt bé. Hòstia, quina gana, tu.
és el problema de l'hora.
Sí, tots no, tenim gana.
No m'ha portat tàper, Tranquil, estem igual, Ricard, no pateixis.
I si te'n porten algun dia, no m'ho diguis.
Sí, vale, d'acord.
O sigui, no m'ho dius i ja està.
Doncs vinga,
t'ho dic perquè això per les zones de ràdio no ho podem enviar encara.
No, encara no, encara no. Però bueno, tranquil, que un dia et portaré cap aquí, anirem a casa el Joan a dinar, que veuràs que bé. A veure, Joan, què necessitem?
Mira, necessitem 200 grams d'ametlla, dos dents d'all, 250 grams de pa, que el remullarem, una miqueta d'oli, vinagre blanc, una miqueta de sal, pebre i, òbviament, una miqueta de vermut miró.
Molt bé.
I per la guarnició, si fem per 4 persones, necessitarem 8 gambes, com sempre diem, gamba llagostinera, gamba blanca, gamba vermella, la que més agradi i la que cadascú trobi al mercat de la seva ciutat, i un carbassó, i una miqueta de làmines de pa torrat, que les torrarem al forn.
Vale, perfecte. O sigui, de moment els ingredients és fàcil, eh?
Sí, no avui venim senzills.
Vinga,
bueno, llavors, realment la recepta de l'ajo blanco és molt senzilla, perquè llavors el que hem d'agafar és posar les ametlles, els dents d'all, el pa que prèviament haurem remullat dins un cubo, amb una miqueta d'oli, una miqueta de sal, una miqueta de pebre, i això ho anirem triturant, d'acord? L'ajo blanco es pot fer amb diferents textures. Hi ha qui li agrada una miqueta més líquid, hi ha qui li agrada més espès. Jo sóc dels que m'agrada bastant espès, d'acord? Però això, com que cada un anem afegint l'oli i anem afegint una miqueta d'aigua mentre anem triturant, deixem l'exacte, la textura que cada un li agradi.
La textura hauria de ser, per entendre's, una mica salmorejo o és massa dens?
No, una miqueta menys, però una bueno, entre el gazpacho i el salmorejo deixaríem allí una miqueta la textura de l'ajo blanco, vale? Deix de ser com una textura de crema freda.
Sí, una mica vale? Xisua, sí.
Sí, per aquí aniria la idea. Llavors el que hem de fer és això, doncs, no? Anem triturant, ens va quedant una sopa una miqueta espessa i per acabar de lligar-la anem afegint una miqueta d'oli i una miqueta d'aigua.
Molt bé.
Anem rectificant sempre de la sal i ens ha de quedar doncs, un gust potentet d'ametlla amb el toquet de vinagre, però sense que el vinagre sigui ofenós. Vale? Li ha donat el puntet perquè aquestes sopes fredes és el que porten. I anem triturant. Quan ja tenim tot triturat, el que hem de fer és colar-ho. Jo sempre dic que les sopes, les cremes que fem, les hem de colar. No cal que ens quedin allò el que se'n diu el tropezón.
Els grumolls, no, eh? Millor que no.
Ho passem per un colador, per un fi, d'això que en diem un xino.
Sí.
I quan ja ho tenim colat, és quan ja posem el vermut. El vermut, tornaríem a dir el mateix, s'ha de posar al gust. Vale? El que busquem amb el vermut aquí és que, com que és una sopa forteta amb el vinagre, la sal i l'ametlla i té molt de gust, busquem un punt dolç. El vermut Miró negre, en aquest cas, ens dona, no?, un puntet molt dolcet, perquè el vermut realment, el negre del Miró, és bastant dolcet, i busquem aquest contrast amb la sopa d'ametlla, doncs aquest puntet dolcet. Doncs afegim el gust. Llavors, el que hem de fer és reservar-ho a la nevera. És un plat que, òbviament, es serveix molt fred.
D'acord.
Però, escolta, Joan, això d'afegir-me el gust, tenim un barem inicial, per entendre'ns?
A veure, depèn, amb la quantitat que han fet, jo crec que amb un gotet, dos gotets d'això d'aquí hem de xupito, ja en tenim suficient.
No, ho dic per tenir un punt de partida, més o menys.
Sí, podríem calcular-ho amb doncs, màxim 100 mil·lilitres. I a partir d'aquí, doncs, bueno, anem posant.
Afegeixes
o en poses
si
menys.
Si tens sobre una mica, Ricard, el pots veure.
Sí, si no, mentre no. Exacte, amb una miqueta de gel i te'l veus. Llavors, mentre es refreda això a la nevera, el que hem de fer és pelar les gambes, com sempre diem, li traiem el filet que tenen dintre, que és molt desagradable perquè són ja a l'arena, i les tallem a dauets. El mateix farem amb el carbassó i amb una miqueta d'oli ho saltejarem amb una paella. No volem que les gambes quedin molt fetes, o sigui, el carbassó talladet també es fa molt ràpid, que dori una miqueta. Jo aquí, per potenciar una miqueta el sabor, també li poso unes gotetes de vermut. Vale? Llavors redueix i es queda impregnat amb el carbassó i la gamba i queda molt bo.
Molt bé.
Vale? Llavors,
m'està agradant molt això, eh?
Queda molt bé, perquè el saltejat amb l'oli i qualsevol producte que facis, carn, peix, verdura, amb el puntet de vermut queda realment espectacular, perquè deixa anar aquest puntet de sucre que té i inclús ho caramelitza una miqueta.
Molt bé.
Llavors el que hem de fer és servir el plat. Com sempre dic, els plats, ni que sigui per casa, tinguem invitats,
sí,
o simplement sigui per la família, s'han de decorar.
I tant, sempre a fer goig.
Sempre. Per, ni que sigui un dinar familiar o amb la teva parella, amb els teus fills, s'ha de decorar el plat. Llavors el que hem de fer és això, doncs agafem un aro o inclús amb una cullereta i posem els dauets de carbassó i de gamba ben posadets al mig, vale? Llavors li posem les làmines de pa, que podem fer llesquetes de pa finetes, torradetes al forn, i llavors les posem damunt i ho acabem amb una miqueta d'oli verge extra, i si tenim una miqueta de cibulet, una miqueta de julivert talladet, també per donar-li un puntet més de color, i llavors simplement s'ha de servir l'ajo blanco de vermut.
Ben fresquet,
i anar-ho menjant doncs, tot juntet, sempre.
Escolta, doncs perfecte, jo crec que jo això em veig capaç, Joan.
I tant, això és molt
fàcil.
Sí,
tu no, Ricard?
Sí, però jo si vols, per repartir-nos els papers, tu ho fas i
jo vens a provar,
jo provaré, no?
Ja sabia, jo,
és una bona idea,
que sabia jo que acabaríem així. També proposo que quedem un dia i anem a provar-ho.
No, per no fer-ho.
Anem a provar-ho al restaurant del Joan i després ja ho farem a casa.
També. Aquesta també bon apunto.
Aquesta és bona idea. Ho tenim en carta, això, Joan, la Tajo Blanco?
Ho anem posant al menú. Sí. Òbviament, com més ens anem cap a l'hivern, ja ho anem traient, però, bueno, sempre, inclús a vegades a mi a l'hivern, tindre un platet fresquet, fresc, perquè hi ha molta gent que li agrada tot l'any, sí, m'agrada tenir-lo al, al menú.
Doncs ja saben, Ricard, aquesta setmana esteu de festa major, divendres és festa, sí, a Lleida, clar, doncs aprofita.
Puc aprofitar,
cap a Reus,
i tant que sí.
Vens cap a Reus i te'n vas al carrer de Leus, número 7.
Molt bé.
Joan, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem a la propera o a casa teva, al restaurant, que si vols un dia que vingui, doncs vinc jo, no passa res. Quan tu vulguis.
Clar que sí, moltes gràcies.
Vinga, doncs Ricard, publicitat i
sí,
continuem?
I tant.
En Ilunion somos una empresa como las demás. Están los que siempre llegan de buen humor.
¡Holi!
Y los que antes del primer café es mejor ni hablarles.
Todavía estamos a miércoles.
Y fíjate, siendo una empresa como las demás, somos únicos. Porque el 38% de nuestros empleados son personas con discapacidad. Ilunion es un modelo empresarial y social que nace de la ONCE. Ilunion, somos únicos.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti vas a pagar siempre lo menos posible teniendo en cuenta tu perfil. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Está pasando. Estás en la tarde con Ángel Expósito.
Irma continúa su paso por los Estados Unidos. Por eso vámonos hasta allí para conocer la última hora.
Corresponsal. Está pasando algo que te emocionará.
Espero que encuentres trabajo muy pronto.
Está pasando algo que te hará reír.
Pero cómo se puede ajustar un anillo a cualquier talla.
Está pasando algo que querrás contar.
En las redes sociales también. Seguid la información sobre el huracán.
Está pasando en la tarde. De lunes a viernes de 3 a 7. Está pasando. Estás en COPE.
Ricard Álvarez, què vol dir aquesta sintonia?
Oh, mira, estava ballant i tot. Sort que no, sort que no em veieu.
Te l'he posat poc avui, te l'he posat poc.
Però sort que no em veieu. Què vol dir? Mira, vol dir que segurament em diran que dec alguna cosa.
No, no, que no tenim... No. No. Com és aquest home? Aleida Martí, molt bon dia.
Bon dia.
Com
bon
dia, estàs? Aleida.
Bé, molt bé. Ricard, tranquil, que aquesta vegada no...
Em deixes coll encara
sí,
una setmana més o dos
vam
o
dir
tres?
Octubre.
Octubre, sí.
Bueno, vam dir octubre, eh? Però ja t'estàs posant les piles. No et despistis amb el referèndum i el no referèndum, eh?
Parlo de la foto, eh? Que...
Bueno, no et despistis, que la setmana vinent és octubre,
bueno,
ja. Però bé, Aleida, avui he de dir-te, Ricard, que l'Aleida i jo hem tingut un moment fan total, eh? Ah. Ara abans d'entrar, sí, perquè avui el tema que porta, jo estava desitjant que el portés perquè fa dies que estic impressionada amb aquesta imatge,
ah, sí?
No? Sí, Aleida, explica-ho tu, va, sisplau.
No serà repelut?
No. No!
És una imatge, no, jo crec que és una icona ja de la història del món de la moda,
ah,
això.
Sí, Versace aquesta vegada no es pot dir d'altra manera com dir que ho ha patat, la veritat, no es pot dir de cap altra manera. I a la final de la passarel·la, quan va sortir ella, va sortir acompanyada de les tops mítiques dels anys 90. Mm-hmm. Vam veure desfilar una altra vegada, després de molts anys, a Claudia Schiffer, la Cindy Crawford, la Naomi Campbell, la Carla Bruni i l'Helena Christensen. Mm. Espectaculars, vull dir, jo em vaig quedar gelada.
Són d'un altre planeta. Tu has vist aquesta imatge, Ricard?
L'estic buscant. Sí, ara les estic veient.
Pues, bueno, sí, és que és impressionant.
Doncs estigues sentat per veure-les, perquè de veritat que jo no havia vist... Bueno, per mi són les meves preferides.
Va ser dins la Fashion Week de Milà,
de Milà,
no? La setmana de la moda de Milà, que doncs Versace va voler tancar aquesta desfilada amb un homenatge més, no? Un mes a Gianni Versace. Uh-huh. I vas, això, jo crec que no les havíem potser vist en alguna revista, no? En alguna foto, però així sobre la passarel·la no les havíem tornat a veure juntes.
No havien tornat a desfilar més des de que es van retirar com a models, i ha sigut la primera vegada que han tornat a desfilar i a més totes juntes. Per tant, va ser espectacular. O sigui, va acabar el que és la passarel·la, es van tancar les llums, es va posar com una cortina, i després, quan ella va sortir, es va obrir la cortina, es van obrir les llums, i van sortir elles amb uns vestits dorats espectaculars, a dalt de pòdiums amb diferents altures.
Sí.
Bueno, jo, de veritat, o sigui, espectacular.
Pell de gallina.
Pell de gallina, sí.
Va ser sorpresa o se sabia això?
No. Sí, completament sorpresa. Vull dir, pensa que aquestes cinc models eren les muses de Gianni Versace, que era el seu germà, mort fa 20 anys, o sigui, realment va ser el seu homenatge als 20 anys de la seva mort.
20 anys, ja?
20 anys,
sí.
Anava a dir com passa el temps, però...
Sí, i després, a més, em va agradar molt aquesta desfilada perquè es podia veure el contrast entre les models d'ara, el que és Gigi Hadid, Bella Hadid, Kendall Jenner, i elles. Uh-huh. I elles, perquè no es pot dir cap
ara,
altra manera.
Ara, si li faig triar, a la Leida, si li fem triar, em sembla que es quedaria amb l'estop dels 90.
Jo sí.
Per què? A veure, quina diferència hi ha?
L'estil a l'hora de caminar, ell, el seu cos, que realment és un cos... Bueno, que la Gigi Hadid va ser molt criticada perquè el seu cos, realment, la seva massa corporal, uh-huh, diguem-ne, s'assembla molt a la d'elles. No són molt primes. No són perxes.
Cal.
Sí.
És que tampoc cal. És que hem anat cap a aquesta moda que no sé exactament... Que no és la persona normal i corrent.
Vale,
bueno, això sí. És un altre debat, eh? Però vull
clar,
dir que...
A veure, sí, és que diríem que Naomi Campbell tampoc és la persona normal i corrent.
Bueno, Naomi Campbell és un altre món, també.
Perquè però hi ha models molt primes, avui.
Però és veritat que aquest és un debat enorme, no? I ara ja potser fa un parell d'anys que la cosa va una mica de baixa, no? Però hi ha hagut moments durs d'aquest debat, amb raó. I jo he de dir que he tingut l'oportunitat de veure una d'aquestes top dels 90 així a prop.
Ah, sí?
Sí o no?
Quina?
Això ha passat. Jo he estat... a la vora de Cindy Crawford. Mira, ho havia de dir.
No.
Ha sigut així.
A Milán o per aquí?
No, a Londres.
Ah, a Londres.
És que caus de cul a terra. Però perquè és una dona, però és això, és prima.
Però no és
prima,
no és un esquelet andant.
Però és un tros de dona. Clar. Un tros de dona. O sigui, és alta, té, doncs, allò, la seva cuixa, però és meravellosa. O sigui, i és aquesta potser la gran diferència, però el que tu deies ara, la Bella Hadid o la Gigi Hadid, no sé quina mai és de les dues, també tiren cap aquí una mica, no?
Sí, més la Gigi que la Bella. La Gigi és la gran, com si diguéssim, bueno, la gran que té 22 anys, sí. Saps?
No, però potser estan obrint la porta a aquest model una mica de top dels 90 una altra vegada?
Jo crec que sí.
I benvingut sigui, eh?
Sí, jo crec que sí, perquè al final... Bueno, també en aquest sentit, per això ser un àngel de Victoria's Secret és tan difícil, perquè no és un cos esquelètic, sinó és un cos que ha de tindre la seva curva, però tindre una 34.
Clar,
que
això és difícil. Això no és fàcil.
Saps? És difícil. Per tant, sí, s'està obrint una altra vegada el que és una miqueta a la curva de la dona, al cos de la dona... I no hi ha ser només... La model ja no només és un penjador per poder portar la roba i tirar davant i enrere, perquè realment la feina de la model només és posar-se una peça perquè es vegi, en vez d'estar amb un penjador.
Sí.
I s'estan convertint també a través d'Instagram... les redes socials en general, iconos de moda que realment van molt més, se segueixen molt més que anteriorment.
Clar. Però per què això? Perquè són molt més reals, no?
Sí, fan també la seva pròpia moda.
Clar.
Cada dia penjant imatges, cada dia fent publicitat encoberta.
Sí, això es podem parlar un altre dia. A mi m'agradaria també saber l'opinió dels oients, no? Que ens la facin arribar a través també de Twitter, no, Ricard? @copelleida, @copetarragona, perquè aquest és un debat que jo crec que, escolta, molt bé treure'l de tant en tant, perquè a més jo crec, no sé si a Leida coincideixes, que no és una cosa o l'altra, sinó que sigui normal, perquè hi ha gent que és molt prima i és molt prima, escolta, i tampoc
sí,
així
no passa res,
vull dir, és així.
No, si el problema és que et facin passar gana per ser el que no ets.
El tema és que hi hagi de tot, que una cosa no exclogui a l'altra, no? Que una dona pot ser amb més curva o tal, no exclogui a la que en té menys, no? O al revés.
Sí, bueno, al final és un sentir-se bé amb una mateixa i saber-se explotar, entre cometes, les seves característiques per poder matitzar-les les que millor te senten. No? Vull dir, a veure, no som de plàstic, no estem modulades igual que els homes, també, perquè
igual,
realment
igual.
També està ben... No es parla tant, perquè potser no és un tema tant que es porta tant a l'actualitat, però també hi ha molts homes que pateixen molt de la seva estètica.
Sí, sí, sí.
És veritat.
Cada vegada hi ha més homes que se someten a cirurgia plàstica, cada vegada hi ha més homes als gimnasos, però no per... per fer culturisme, que generalment eren els que anaven al gimnàs per fer culturisme, sinó per veure's bé i semblar el Cortajarena.
Sí, els estereotips.
Que no és fàcil, tampoc, perquè també és d'un altre planeta, diríem.
Ai. No? Escolta, Leida, que ens queden 4 minuts i jo et volia fer una pregunta sobre la passarel·la.
Digue'm.
Al final, aquestes passarel·les es veu alguna cosa que es pot portar?
Sí, i tant.
Ah.
Que ràpida que he sigut. Sí, generalment, moltes vegades depèn del tipus de dissenyador. Per exemple, en el cas de Versace, com que fa col·leccions, era una col·lecció bastant pret-a-porter, no era molt de gala, d'alfombra vermella, per tant, la gran majoria de dissenys es poden portar al dia a dia. Uh-huh. Clar que també s'ha de tindre en compte que moltes vegades, quan diem potser no ho podem portar al dia a dia, però sí que ens hem de quedar amb els talls, o sigui, amb els patronatges, amb els estampats, uh-huh, amb la combinació de colors, que després és una cosa que és molt fàcil de portar-la al dia a dia.
Les uh-huh tendències, marquen una mica de tendències.
Sí, més que res la tendència, correcte.
I d'aquesta, per exemple, de la desfilada de Versace, que no sé si et va donar temps després d'aquesta imatge que et vas quedar tu allà, esma perduda, després sí, de veure l'estop dels 90, d'aquesta desfilada, perquè això estem parlant ja de l'estiu, 2018-19,
sí,
que aquí anem allò...
Podem començar l'operació en biquini, ja.
Clar, alguna cosa que tu veiessis que diguis, ui, això... perquè a més Versace es caracteritza, no sé si en aquest cas també, per una cosa una mica, doncs, ve de daurats, ve de carregat, no? Una cosa una mica barroca.
Sí, continuem amb el seu estil, barrocs, minis, després també hi ha una col·lecció que me va agradar molt, que era amb estampats de cares tipus anys 60, és allò que diferents colors, que la cara, per exemple, és lila, el cabell, sí, fotocromades, no es diuen? Si no m'equivoco, bueno,
no ho sé.
Amb monos, vestits, de tot una miqueta. Després també ens n'anem a la col·lecció més clàssica de Versace amb els seus estampats més grecs, saps? Els estampats que ella utilitza amb cares de deesses gregues, uh-huh, tot això també va sortir, i després moltíssim el que és el groc. El groc tirat va sortir moltíssim. Bueno, és la clau de...
El groc, eh?
Sí,
o sigui,
el groc.
Conclusió d'aquesta desfilada de Versace. L'estiu que ve, Ricard, anirem tots de groc.
Anireu.
Anirem, home, els homes també.
També?
Clar, home. Això és per tothom, bueno, això és unisex.
Però un groc més pujat, potser.
Les tendències en colors, no?
Sí.
A Lleida són unisex, total.
No? Sí, ah, si no sempre et quedarà el banyador.
Jo el sol o gastar vermells, mira què et dic.
Ai, es mira, de banyador vermell, veus?
Sí, sí, sí.
Mira que atrevit.
Sí, ara ve a dir, però si al final sortirà atrevit i tot.
Clar, què et pensaves?
Mita-l'e.
No, jo vermells, sí, sí.
Bueno, escolta, de banyadors ja en parlarem, que estem ja...
És que clar, estem parlant de moda d'estiu i estem entrant
ja
en a la tardor, com el que diu.
Ara, mira, a Twitter us penjarem la foto aquesta per si algú no l'ha vist, perquè aquesta foto ja ha passat a la història de la moda, o sigui que molt atents. Mm. La setmana vinent, més i millor, a Leida Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un petó.
I Ricard, escolta, nosaltres ho hem de deixar aquí, arribarem al punt de 2:15, mm-hmm, amb la música del vestidor, de la Leida, i ens trobem, què, divendres ja?
Ens trobem divendres, sí,
divendres.
Sí, divendres. Ens trobem divendres sobretot per la gent de Tarragona. Per la gent de Lleida fem festa, però ens trobarem divendres per tot...
Sí, però tu vindràs aquí a fer-me la proposta, no?
I tant, farem la proposta i farem la repassada de les
propostes
de cine. És que
és festa a Lleida, divendres,
sí, sí, sí.
Sant Miquel, clar.
Ah, igual que ho va ser ahir.
Ahir, aquí, misericòrdia, clar. Sí senyor.
Està tot concentrat.
Tot en una setmana. Ricard, gràcies, que vagi bé.
Fins ara.
Fins ara.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
Desfile fabuloso inaugura las nuevas galerías Velvet Colección, que abren sus puertas en Barcelona gracias a Movistar. Moda, amor, nuevas caras y clásicos de siempre harán nuestras delicias desde septiembre en todas las pantallas. Llega Velvet a Movistar.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la Luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la Luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara, vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Curto López, Abogados, t'ofereix aquest espai.
Vinga, continuem aquí al migdia COPE Tarragona. Ja ho han sentit, tinc aquí els companys de Curto López, Abogados. M'acompanyen novament el Miquel Curto, Luis Miguel López. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
Molt bon dia.
Muy buenos días.
I avui el tenim aquí una altra vegada, el doctor Arturo Ortega. Què tal, Arturo?
Molt bon dia, un altre cop.
Arturo. Et pitaven les orelles la setmana passada.
Sí, sí, ja ho vaig sentir, que no...
Jo ja ho dic, però vam parlar bé, tot bo, eh? No pateixis.
Ja
aquí pots faltar, que no parlem malament. Però bé, avui no hem tingut temps de parlar abans de que entréssiu. Luis, suposo que seguim amb les preguntes, no? Que vam deixar
sí,
moltes coses.
Sí, quedan muchísimas preguntas en el tintero y tenemos que, bueno, yo creo que necesitaremos no más de un programa, sinó
¿sí, no?
Muchísimos.
Va, doncs intentem resoldre alguns dels dubtes que ens han fet arribar, ja saben, ens els poden enviar aquí al correu del programa tarragona@cope.es i si no, directament als companys de Curto López a info@curtolopez.com i si no, els truquen al 977 22 35 22. Vinga, l'altre dia parlàvem molt d'accidents de trànsit, no sé
sí.
Si seguim en aquesta línia.
Vamos a seguir hablando de los accidentes de tráfico, de las secuelas, de qué hago si tengo un accidente de tráfico, y vamos a ir por ese camino. Vamos a ir preguntando, tanto a Miquel como al doctor Ortega.
Esto es como un tercer grado, ¿eh?
Sí.
un tercer grado. Les preguntes que han fet, atenció als oients, eh? I les persones que han
bueno,
trobat al despatx.
Además son muy importantes, porque son preguntas y que si nos la hace algún oyente, quiere decir que... Que la
más
querrá,
de uno,
que la querrá
o sea,
escuchar.
Que es común, exacto. Venga, pues vamos allá.
Una, Miquel.
¿Sí?
¿Cómo se calcula una indemnización por secuelas?
Bueno, eso casi lo habría de contestar mejor el Arturo.
Patata caliente. Patata
no,
caliente.
Sí, clar. A veure, sí. Estem en una situació encara de transitorietat.
Correcte.
Dit sigui sense cap segona intenció.
Ho dic no juguis
amb foc. Exacte. Ho dic perquè el càlcul de les indemnitzacions i de les seqüeles depèn de quan va passar l'accident.
Correcte.
Si l'accident va passar abans del 31 de desembre de 2015, es calcula sobre un barem, sobre un sistema
perdona,
de càlcul.
Estamos, perdona, claro, como se perdió el otro día, el
claro, no,
estamos
no.
Hablando sobre el nuevo baremo ya.
Ja hem après que hi ha un nou barem.
Sí, però era per citar que hi ha un barem antic i llavors, si ha passat abans d'aquesta data que dic, se calcula sobre un sistema. Si ha passat sobre el després del 1 de gener de 2016 es calcula segons l'altre. Llavors, però bueno, per parlar-ho d'una manera senzilla, els punts de seqüeles s'estenen en compte dos factors: l'edat de la persona, perquè tenen la idea de que si un té 20 anys haurà de tenir aquella seqüela 65 anys més, per dir-ho així, i si un té 60 anys l'haurà de patir 25 anys més, per tant la paguen menys en aquest segon cas, i també sobre el nombre de punts, sobre la gravetat de la seqüela. Llavors, si un totalitza un total de 70 punts de seqüela, se paguen a un preu més alt, per dir una xifra, 1.200 euros, per exemple, per cada punt. I si un només té 4 punts de seqüela, pues, se paga 800 euros per punt.
Tal com
diu, els dos factors.
Tal com diu Arturo, és proporcional a la gravetat de les lesions,
clar,
a la quantitat de també de seqüeles, més seqüeles, o també pot ser perquè una mateixa seqüela sigui molt greu, no?
Sí, això sí,
el Barem també ho regula. I també per l'edat, òbviament, tal com ha dit Arturo, pues, el baremo entén que val més una seqüela d'una persona de 20 anys que d'una persona de 80 anys, perquè, òbviament, té més vida útil i ha de sofrir molts més anys
les conseqüències
de,
no?
D'aquesta patologia.
Esta, Miquel, perdona que te corté, es la otra pregunta que nos hace un oyente que dice, ¿qué sistema utilizamos los abogados para reclamar las lesiones? O sea, ahí es algo que va de la mano con la otra pregunta.
Bueno, ya lo van parlar, creo que ya lo van parlar l'altre dia, i vam parlar del nou sistema que introduix la nova regulació normativa a partir de l'any 2016, del 700 del 2016, on, si bé abans també es feia, ara hi ha una obligació de primer emparar-se, començar un procediment extrajudicial, un procediment de comunicació a la companyia d'assegurança de que vols reclamar, és a dir, una reclamació prèvia, i que la companyia de seguros té l'obligació de primer dir-te si accepta o no la responsabilitat del sinistre, i una vegada acceptat la responsabilitat del sinistre, quan s'acabi ja, quan ja es pugui d'alguna manera les lesions estiguin estabilitzades, ja es pugui calcular els danys soferts pel ciutadà que ha tingut un accident, doncs ha de tenir l'obligació de passar una oferta motivada.
Una curiositat, si la malaltia és greu, la curació és llarga, es pot demanar una indemnització a l'avançada?
Sí. I això està
també... Estàs 8 mesos de baixa, per exemple.
Això està regulat pel barem, i també diu que les companyies d'assegurances poden i han de fer, per evitar després condemnes en tema d'interessos moratoris, que poden anar fent càlculs parcials.
Lo està fent alguna.
Sí,
hemos
ho fa.
Tenido el caso de...
I el que fan és indemnitzen el perjudicat en una quantitat provisional. Òbviament, sempre ha d'haver-hi un advocat, un professional, veient que està firmant el ciutadà, perquè no li fengui firmar un saldo finiquito definitiu, no? Que sigui algo provisional. En això s'ha d'anar molt cuidat.
Important abans de signar res també que ens ho revisi.
Correcte.
Això és com la declaració de la renda, vull dir, abans de posar, de ficar la pota, val més que ens ho revisi algú que ens sàpigui.
Anem
a més preguntes.
Lo mejor es que venga o que vaya y se ponga en manos de un profesional,
claro,
que le asesore bien en este tema. Porque puede firmar algo que después le traiga consecuencias.
Claro, exacto.
¿Vale?
Venga,
oye,
más preguntas.
Y una que se me ocurre a mí, por ejemplo, yo soy familiar, voy dentro del coche.
Sí.
Mi hermano lleva el coche, por ejemplo, y yo estoy al lado y tenemos un accidente juntos. Claro, te entras en una tesitura que dices, soy un familiar,
denuncio,
claro.
¿Cómo tengo que actuar?
Obviamente puedes reclamar igual que cualquier persona tengas o no.
Pero siendo un familiar queda un poco.
Pero reclames a la aseguranza, ¿no?
Correcto. ¿Cuándo podría ir a haber algún problema? A ver, ¿cuándo podría haber algún problema? Dos casos que desgraciadamente pasan. Una persona que no tiene seguro. Una persona que no tiene seguro. Claro, si una persona tiene seguro y tiene un accidente de tráfico y produce una serie de daños, los perjudicados tienen derecho a reclamar, sí. ¿A quién tienen derecho a reclamar? Está el Consorcio de Compensación de Seguros,
¿sí?,
que es un organismo estatal de derecho público que cubre esos accidentes de tráfico donde no hay donde no hay seguro. Pero cuidado, luego el consorcio indemniza
pero luego reclamará, repetirá, es decir, el dinero que ha pagado al perjudicado se lo reclamará luego al causante del accidente que no tenía seguro.
Al que no tenía seguro.
Esto es lo mismo que, ¿qué pasa si yo tengo un accidente y la otra persona ha dado positivo en alcoholemia? Pues lo mismo. Es decir, la compañía... ¿Puedo reclamar? Porque la gente pregunta, ¿puedo reclamar? Sí, puedo reclamar. La compañía de seguros del ciudadano que ha dado positivo en alcoholemia tiene la obligación de indemnizar, pero luego, cuidado, puede repetir la acción, es decir, reclamará el dinero que ha pagado al perjudicado.
A la persona que había dado positivo en
este
caso.
Que ha cometido el delito, bueno, que ha cometido la ilegalidad de ir conducido, claro, claro, con una tasa de alcoholemia. Por eso, cuidado, lo decimos mucho, cuidado. Es decir, es muy peligroso, aparte de por el tema lógico, esto sabemos, y por las sanciones penales administrativas que hay, conducir dando una tasa de alcohol o de drogas o con una negligencia grave te puede producir un quebranto económico muy importante.
Això significa que la llei, si dones positiu en alcoholèmia, ja automàticament et considera culpable i ja l'asseguradora t'exclou? Perquè abans la llei parlava de que conduir sota els efectes de l'alcohol, és a dir, que hi haguessin manifestacions.
No, no, ara és objectiu.
Ara directament, la xifra és...
Si dones positiu...
Mira, ara... Òbviament hi ha tasses administratives i tasses penals.
Però si no tienes la culpa de l'accident i
das
positivo...
Da igual.
O sea, si no tengo la culpa del accidente...
No, claro. Cuidado, sí. Pero bueno, pero el hecho de dar positivo, claro, es un indicio muy claro de que tú eres culpable del accidente.
Yo estoy parado, me dan por detrás, por ejemplo.
Bueno, pero se complica...
Es bastante
cuidado, pero se complican las cosas.
Se complica, exacto.
Se complican las cosas. Lo que decía Arturo, que hoy en día el delito de alcoholemia ya es un delito objetivo. ¿Qué significa que es un delito objetivo? Es decir, que si tú das una tasa superior a 0,50, da igual hayas producido un accidente o no. Da igual que puedas acreditar de que a ti esa tasa de alcohol no te estaba afectando en tus actitudes psicofísicas para conducir. Has cometido el delito. ¿Cuándo únicamente se puede intentar defender este tipo de temas? Cuando estás dentro del límite de error. Porque los etilómetros... Tienen un porcentaje de error, que suele ser de un 7 a un 10%. ¿Cuándo se podría defender una alcoholemia? Pues cuando, por ejemplo, das cero, el límite está en 0,50, pues das 0,53, 0,54, y el acta de sintomatología que hacen los Mossos de Escuadra dicen que tú que has colaborado, que tu actitud era correcta, que tu psicomotricidad era correcta, pero muy pocos casos.
Pero bé, moraleja, ¿no? Que si ens hem de posar al volant, si beba, res.
Si bebes no conduzco.
Correcte, res de res, per la seguretat pròpia.
Eso es muy importante.
Passa el mateix amb la resta de drogues? Són delictes objectius o encara mana això que deien de manifestacions?
Igualment.
O sigui que si dones positiu al consum de cànnabis ja no hi ha defensa, vols dir?
No hi ha defensa.
I un dubte que tinc jo sobre el tema de, evidentment, això si dones positiu, no? En consum de drogues o d'alcohol, però el tema d'anar sense assegurança, perquè a mi això em sembla com impossible, no? No sé si us hi trobeu,
sí,
hi ha molts casos, realment, gent que va sense assegurança
en de vehicle. En una societat on pràcticament tot s'assegura avui en dia, no? Tu pots assegurar tot, no? Se donen casos.
Aún hay muchos casos, por desgracia, que en un accidente una de las dos partes pues no tiene seguro. Entonces,
i després també casos que hem vist al despatx són, per exemple, el tema de deixar el cotxe.
Ah, sí, això sempre és
delicat. No, t'explicaré un cas concret que passa molt. Jo li deixo,
l'explicaràs a tothom.
A tothom. Jo li deixo el cotxe...
De quina confiança.
Jo li deixo el cotxe al Lluís i aquest cotxe està a nom meu, a tràfic, és meu.
Amb assegurança tot.
Amb assegurança. El Lluís, pues, aquella nit surt, provoca un accident i provoca danys greus. La companyia d'assegurances pagarà. Però després...
Jo no bebo, és un supuesto
després,
muy estrany.
Però després repetirà l'acció contra el Lluís, perquè és el conductor, i contra mi, que sóc
el propietari.
Perquè sóc el propietari i sóc responsable civil.
Què em dius ara?
Sí. Per tant, cuidado. Un altre cas que passa molt. Jo li venc el cotxe a l'Arturo, jo sóc sempre el bo, i bueno, li venc, me'l paga, li entrego les coses del cotxe, li entrego el cotxe, però l'Arturo no fa el canvi de nom del cotxe, que això passa moltíssim.
Sí.
Té un accident amb, una amb aquest tipus de conseqüències i jo també soc responsable perquè soc el titular del vehicle.
Que t'ha vendido, ha sucedido.
Jo he venut un cotxe, jo he venut un cotxe, d'aquí me'n vaig a trànsit.
Pues ve, ve con cuidado, ve con cuidado, sobretot.
Als meus clients sempre els faig la mateixa advertència i els dono el consell. Quan venguis un vehicle, el mateix dia que el vens has d'anar a tràfic...
I un contrato privado ante todo.
Contracte privat...
O antenotario.
Podries tindre alguna defensa, però després...
Això és informació de servei, és molt important, no.
O vas a una gestoria, te hacen un provisional de canvi de nombre con la fecha del dia de la venda.
Pues que hi ha molta gent que, va, venga el cotxe, li dones claus, cobra i ja, bueno, ja farà el canvi de nom el comprador.
Ens hem d'assegurar.
Ens hem d'assegurar perquè aquests casos passen i hem tingut...
Sí, por desgracia, sí.
I em queda poquet temps, però, per exemple, el tema aquest que parlàvem de les d'anar sense assegurança, jo tinc ara un cop, encara que sigui una cosa lleu, amb algú que no porta assegurança, això em complica a mi la vida a l'hora de... És a dir, que l'altre no tingui assegurança, a mi
no,
m'ho posa més difícil o no?
No, a tu no et complica la vida perquè actua, tal com he dit abans...
El consorci,
eh? Sí.
Vale. Doncs mira, si sou capaços d'en un minut una pregunta-resposta, una més.
Ara ja deixaré. A l'ataque.
Luis, Arturo, una pregunta més.
No, tu te la reculls.
Arturo, haz un pequeño despliegue de todo lo que hemos explicado a nivel médico, a nivel del nuevo baremo... Un poquito...
Home, això no...
Això en un minut.
No,
en un minut.
Això no és pregunta. Això és una...
Això ha sigut una trampa, una trampa, una trampa. Mireu, va, la siguiente pregunta que tengas a la vista.
Sí, no, es que es larga. Yo supongo que la podríamos dejar para el siguiente
programa.
Pues
vamos a anunciar y así para la semana que viene ya tenemos tema. ¿Cuál es el tema?
No, diferentes indemnizaciones. Una puede ser por atropello, otra por fallecimiento, por grandes lesiones... etcétera, etcétera,
vale,
etcétera.
Doncs la setmana vinent...
Hay muchísimas preguntas de este tipo, entonces son preguntas que en un minuto yo creo que no
vale,
se pueden...
Vale, perfecte. Doncs la setmana vinent, ja saben, començarem parlant d'aquest tema, de les indemnitzacions per segons el grau doncs, de la lesió, en aquest cas,
si
no?
Si m'atropellen, si voy en bici, si no voy en bici, si... Pues iba por un sitio no permitido.
Exacte.
Etcètera.
Si tenen preguntes sobre això, d'entrada, la setmana vinent molt atents al programa a aquesta hora i si no, ens les poden fer arribar a través del correu tarragona@cope.es. Ja saben que els amics de Curto López Abogados els troben a Rambla President Companys 14 de Tarragona. El recordo el telèfon 977-22-35-22. Arturo, Miquel, Luis, gràcies. Fins la setmana vinent.
Vinga, a ti, hasta luego.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai. Dietètic Herbolari Casa Pia. A Dietètic Herbolari Casa Pia treballem per la teva salut amb productes i mètodes naturals, per resoldre moments de malestar o prevenir possibles mals. A Dietètic Herbolari Casa Pia trobaràs una completa gamma de productes i serveis. Venda de cosmètica facial, corporal, capilar, higiene bucal, de primeres marques. Dietètic Herbolari Casa Pia a Reus, carrer Sant Joan 11, al supermercat Simpli del carrer Pare Manyanet i al carrer Major 10. Telèfon 977-120-115 o a www.casapia.com.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
La gent s'adutxa i omple els terrers. Tau, et sol de sora baixa dins el meu cor. Tothom m'estima i jo estim tothom.
Vinga, continuem aquí al migdia, Cope. Per què poso jo aquesta cançó ara? Ella riu perquè diu, per què m'has posat això? Ruth Guerrero, molt bon dia.
Bon dia, com no de riure.
Doncs per què et poso? Perquè es diu, aquesta cançó es diu Alegria. Jo quan vens em poso tan contenta.
Ah, que bé, mira, per el que em toca, doncs jo feliç de tot això.
Una mica d'alegria. En els temps que corren, com s'agraeix una mica d'alegria?
Millor posar bona cara al mal temps.
Això mateix. Perquè com cada dimarts, ja saben, tinc aquí a la Ruth, que ella el que fa és sortir als carrers de les comarques de Tarragona per portar-nos l'ambient del mercat,
sí, sí.
O el que vostès ens proposin, també, eh? Atenció.
Sí, això, estem oberts, eh? Fem un oferiment des d'aquí, els micros oberts per vostès, per les vostres propostes.
Exacte, pel que vulguin, que diuen, jo me'n vull anar al mercat amb la Ruth, doncs ens ho fan saber i la Ruth va directament. Tenen una associació que volen donar a conèixer, doncs, el mateix, la truquen, la Ruth vindrà, els escoltarà i ens ho portarà aquí al programa. Un projecte, un concert, una obra de teatre, el que vulguin.
Sí, sí, jo hi vaig, de cap hi vaig.
De cap, ella amb el micro, ja la veuran arribar.
Sí, sí, ja saben que no em podeu deixar suelta, com es diria, perquè jo faig de les meves sempre.
Exactament. Si tenen alguna proposta per fer-li a la Ruth, que, o volen alguna, alguna denúncia a fer que els escolti, doncs ens ho fan saber a través del correu electrònic del programa, tarragona@cope.es, sinó el Twitter @copetarragona, sinó ens truquen al telèfon habitual, al 977-32-60-50 i encara una altra opció, per si no tenien encara vies, un WhatsApp, nota de veu o escrita, al mòbil del programa, al 672-65-35-34. I ara sí, Ruth, on te n'has anat aquest matí?
Que raqueta bé. Doncs m'he anat a casa meva, sí, sí, ara diràs, on ha anat aquest...
Trobo que t'ho has treballat.
Sí, no, a casa meva, perquè em tracten sempre que hi vaig al mercat. Continuem amb aquesta repassada pels mercats, i és que hem d'anar, és que és com casa nostra, ens faran les millors recomanacions, sí, ens atendran de la millor manera. Aquí no ens podem equivocar mai si anem al mercat, està clar. És per mi aire fresc sempre que arribo, perquè aquesta atenció és tan especial, i jo m'he fet aquesta pregunta. Canviem d'estiu a tardor.
Sí.
I jo he pensat, què mengem llavors? Canviem els nostres hàbits? Els nostres productes del cistell de la compra canvien? Varien, també?
Haurien de canviar, no? Si anem bé?
Sí, se suposa que sí, perquè la calor ja no hi és i, per tant, no volem productes, no? Potser que siguin massa passats. Nosaltres ens hem donat un tomb pel mercat i hem parlat per diferents paradistes. I els hem preguntat, doncs, això, si canviem els nostres hàbits, si a les parades hi trobem diferents aliments.
Prevenim, doncs, que faran alguna cosa de bullit perquè comença a fer fresqueta, doncs a vegades una mica d'estofat, coses ràpides com poden ser hamburgueses i carns picades, els talls a la brasa, doncs sempre. Estem una mica agobiats d'aquest estiu tan pesat, llavors ja ho agafen una miqueta en ganes. Aquesta setmana passada vam vendre per caldo, que dic, mare, una cosa ens va estranyar i tot, perquè tampoc fa temps de tant de caldo.
Porque hoy en día, pues tienes pescado de casi todo el mundo, normalmente hay de toda clase de pescado todo el año. En otro tiempo que la pesca era más cercana, que solo se vivía de la pesca del Mediterráneo, etcétera, pues sí que podía haber cambios, pero hoy en día se trae pescado de Escocia, de Sudáfrica, de Finlandia, salmón de Noruega, de Canadá, entonces hay de todo todo el año. El pescado de costa sí que cambia un poquito, hay pescados que son más... según qué temporada se cogen más. Por ponerte un ejemplo muy claro, pues pescado de sopa se gasta más en invierno que en verano, ¿no? Pero que en el pescado cambia muy poco.
Comença tot el que és els productes estacionals de tardor, com són la magrana, les castanyes, les carxofes, els fesols del ganxet, no? I la gent demanen, encara que són els primers i són una mica cars, doncs demanen aquests productes. També comença l'estació de bolets, la gent està, doncs, ja els primers rovellons, els primers ceps, els primers rossinyols, i la gent, doncs, els llama força aquests productes.
Escolta, que ens has fet la cistella de la compra sencera, eh?
Sí, és que tocava. No sé, ha sigut fàcil, eh? Això els paradistes s'ho saben molt bé, perquè estan des de primera hora preparant les coses. Siguin festes, no siguin festes, ells el producte, la parada, la tenen enllestida. Per cert, parlem de rovellons, i jo m'he fixat, he estat atenta, perquè hi havia uns clients que estaven ja fent ullets als rovellons, que ja comença.
Ja n'hi ha.
Sí, n'hi ha. Escoltem.
Bueno, hemos venido porque se comenta que se han visto en algún momento ya él, y ahora me los estaba enseñando. Y ahí, por ejemplo, pues tenemos el rovellón y el cep.
Del Pirineo francés, de aquí no son, ¿eh?
Yo imagino que sí, o del Pirineo francés, o de por ahí de Rumanía, de países de más al norte. Exactamente, lo único que hay, o sea, el producto salvaje, porque ya no el producto nacional, digamos, sembrado, sino el salvaje, hay que ir a buscarlo al que le gusta, y el que no, pues lo compra. Prácticamente es lo mismo que durante todo el año.
Se compra el producto de temporada. No es que hoy me gusta la lenteja y mañana, si hoy es el tiempo del melocotón, no vas a comprar brevas.
Hay una época determinada, por ejemplo, para el pescado azul, para el pescado blanco. La sardina por San Miguel es cuando más gorda sale aquí en Tarragona, cuando mejor está. Lo que pasa es que llevamos ya unos cuantos años que no hay ni sardina ni bocadillo, no da ni la medida. Más o menos es todo.
Ahora lo que compro es verdura y fruta. Compro pollo también. A ver, en otoño se empieza a hacer más caldo, más potaje.
Claro, veig que el paradistes es tenen la mida agafada, perquè tu penses, el que ens han dit abans els de les parades i ara els clients, doncs és que ho complim, no tenim escapatòria.
No he pogut treure aquesta conversa perquè m'ha semblat molt interessant. I eren dos amics que anaven al mercat doncs, a veure, a comparar preus de bolets.
És que això s'ha de fer i això és el mercat també,
sí,
no?
Sí, sí, és vida i és aquestes també, aquestes situacions que es produeixen, no? I entre ells doncs parlaven, no? De com està el preu, d'on venen, d'on no venen. També em confessaven que ells surten a comprar, no? Deien d'aquests productes salvatges, doncs sí. Sí, ells surten a agafar també bolets, a recaptar-los, però que compren al mercat, segur, segur. El que s'ha de fer és això, que és molt sa el mercat, per nosaltres fer un bon caldet, agafar el que sigui i comprar al mercat. També els paradistes ens han deixat les seves recomanacions, perquè d'aquestes a l'hora de cuinar també ens...
Ah, sí, jo ho faig molt, això. Això com ho faries? Això com ho cuino? Això...
Doncs sí, tenim sempre els nostres dubtes i en producte de temporada també ho fem.
Doncs potser sí que se fan suquets no com abans, se fan més simples, la gent en vez de potser tanta patata incorpora més verdures o les fa a la planxa, encara tot i que ho facin cuinat. Cuinat molt simple, perquè un sofregidet tothom el sap fer, ho poses una miqueta de vi i punto. Diu, no tinc temps. Sí que tenen temps, el que passa que bé, doncs el gasten amb altres coses.
Bolets, te diu com ho faig, com d'això. Hi ha els primers ceps, que, bueno, que són coses que s'han de saber cuinar. De fet, la gent que ve al mercat ja és gent que ja té una cultura culinària alta, no?
Normal. Realmente dicen que los meses que tienen R son los mejores. Si te fijas, los meses que no tienen R coinciden con más calor. Es muy simple, ¿no? Julio, agosto son los meses donde hace más calor, donde el marisco aguanta menos.
Claro.
Sí, sí, claro, és fàcil,
això. Els mesos amb R, els mesos que fa més fred. O sigui, que ara comença la temporada, ideal.
Sí, sí.
Però com dèiem, per cert, hi havia molta gent, perquè tu ja has anat a primera hora avui, dia després de festiu, al Mercat del Carrilet, no?
Doncs precisament em deien que no era un dia especialment bo. Perquè semblava un dilluns, després de festa, també estem a finals de mes, tot i que es compra, però no hi havia gaire presència. Hem anat a primera hora, s'ha de dir, i suposo que durant aquest temps, al migdia, doncs hi va més gent, eh?
Doncs esperem que sí. Escolta, d'entrada, bé, gràcies a tu per portar-nos aquests documents. Moltíssimes gràcies a tots els paradistes, també, no? Que t'han atès fantàsticament, em consta.
A l'Isabel, al Toni, al Juan, a la presidenta dels paradistes, també, al Mercat del Carrilet, a la Tony, que ha estat molt present ella.
Doncs moltes gràcies també a tots els clients que s'han parat a xerrar una estoneta amb tu. Escolta, i els que no s'han volgut parar, doncs una abraçada també.
Esclar que
amor
sí.
Per tothom.
Sí, sí, com dèiem, el mal temps bona encara, també fer una petita reclamació des d'aquí a l'Ajuntament, que se'n recordin dels mercats, que els cuidin molt, que el Carrilet espera, de la seva mà.
No, aquí has estat molt bé, perquè és veritat que... Uh-huh. Bueno, em consta que es fa molta feina per tenir els mercats a punt i agradables, però que no ens oblidem tots per igual, eh? Això sí, que és una cosa que ja ens havien dit des del Mercat del Carrilet. Ho seguirem de prop. Ruth Guerrero, mil gràcies per venir aquesta estoneta. T'espero dimarts que ve. No sé què haurà passat al món dimarts que ve.
No ho sabem, però el que està clar és que jo sortiré al carrer.
Doncs aquí estarem per escoltar-ho. Ruth, un plaer. Gràcies.
Gràcies.
Tau, et sol de sora baixa dins l'horitzó damunt la mar rissada els avions. Tau, et sol de sora baixa vermell talent massala i marenjada sa pell i els municipals és evident fan apartar bé sa gent i s'il·luminen ses gòndoles entre ses cases i alegria.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu. Just sit there crying. Don't know, ever know where to go, where to start. You want a shoulder.
2 minuts i arribarem ja al punt de les dues. Aquests que estan escoltant es diuen Dirty Strangers i són grans col·laboradors dels Rolling Stones que actuen avui a Barcelona, un dels concerts més esperats d'aquest 2017. Doncs els Dirty Strangers, que estaran amb el Rolling avui, el proper dissabte estaran aquí, a Reus, a la sala Japan by Zero. Wipe away those tears. It's so hard remembering. What you gonna do with those wasted years? Serà dissabte dia 30 a partir de les 9 de la nit, una oportunitat única de veure'ls al nostre país. Per tant, si volen anar, perquè atenció, jo a les proves em remeto, en alguns dels seus concerts hi ha aparegut algun dels Rolling Stones. Jo no vull dir que això passi, però pot passar. Per tant, si volen anar dissabte a la sala Japan by Zero a gaudir d'aquest concert dels Dirty Strangers i volen una entrada doble, ho han de fer, és molt fàcil, Només ens han de trucar al 977 32 60 50, 977 32 60 50 i el més ràpid o ràpida s'emporta aquesta entrada doble per veure dissabte els Dirty Strangers a la sala Japan a Reus. Nosaltres posem el punt i final avui al programa. D'aquí una estoneta el trobaran, ja saben, al podcast, al web de COPE i també al nostre compte de Twitter. Tornarem demà a les 12:20 amb moltíssimes coses. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més i acabin de passar molt bon dimarts.